five songs. One, two, three, four, five songs.
Joan Miquel Oliver.
One, two, three, four,
es reconeix, fill.
Five. Five songs.
Penses cafeteries a zero pressing.
Avui passa per aquest programa un dels grans escriptors de cançons que hi ha hagut en els últims 15 o 20 anys als Països Catalans i potser també a tots els països mediterranis o europeus, fins i tot. Quan algú estudi d'aquí unes quantes dècades el que passava a Catalunya en els primers anys del segle XXI, musicalment parlant, es toparà segurament amb el seu nom i amb el del seu grup. Perquè tant Joan Miquel Oliver en solitari com Antònia Font són la mare dels ous de tot el que després s'ha anomenat com el pop català, amb una llarga llista de grups que han reconegut la influència de les seves cançons, una llista que encapçalen els mateixos Manel, fans declarats tant d'Oliver com de la seva banda. I si Oliver és influència de tants artistes catalans actuals, quines són les inspiracions d'ell? Avui les coneixerem, igual que tots els seus primers records, relacionats amb amics que li regalen discos, les seves primeres compres en botigues de discos de Palma que ja ni existeixen. També descobrirem l'estranya relació amb la música de Jaume Sisa o la seva vessant més clàssica. Ho escoltarem tot seguit en un moment en què Joan Miquel Oliver viu un bon moment, amb una època molt fructífera amb Antònia Font i també en solitari, ja sigui pels seus discos, tot i que últimament l'hem vist a dalt d'un escenari al Mercat de Vic, per exemple, acompanyat del mateix Sisa i Quimi Portet, i ben aviat els podrem veure a Barcelona, i també pels seus llibres. Sigui com sigui, deixem que parli ell i rebem amb la seva essència Joan Miquel Oliver.
Five Songs amb Blai Mercè.
Hola, som en Joan Miquel Oliver i he vingut aquí perquè m'han demanat que expliquis les 5 cançons que m'han canviat la vida.
La casa revuelta y ese zumo de naranja y la revista abierta.
Mira, la primera cançó que vaig pensar és Echo de menos, d'en Kiko Veneno, perquè quan la vaig sentir, no sé si la cantaven a Martirio, primer de tot, o no sé, però no me'n record, però sé que quan vaig descobrir en Kiko, joder, vaig pensar, quin crac i que bé i que m'agrada molt i tot això, i vaig pensar que volia ser com ell.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas, y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada, y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos, y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das de lo que vale, el mundo es una tontería, se va dejando que se escape lo que más quería. Echo de menos el crujir de tus tostadas, sentir por el pasillo gato que araña, y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello, y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosear.
Vaig pensar que hi havia una altra manera d'escriure també música, no? Que hi havia una manera de tractar la vida quotidiana amb un llenguatge molt més col·loquial que no poètic, no? I això és una cosa que me va obrir molt les possibilitats, no? A l'hora d'escriure me vaig donar compte que era infinit el que podies arribar a escriure, no? Després d'haver escoltat en Kiko Veneno concretament aquesta cançó.
Porque si tú no te das cuenta de lo que vale y el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías.
La següent cançó, que no és una cançó, és un tema que dura 60 minuts, sí, una horeta, és un disc de Mike Oldfield que es diu Amarok, que jo quan me'l van regalar els meus amics per un aniversari, perquè sabien que m'agradava Mike Oldfield, jo tenia una idea de com podria ser una música absolutament fascinant, no? Una música de llarga durada, amb molts instruments, amb una harmonia complicada, amb moltes melodies, una cosa molt... Tenia una idea remota de què era el que jo volia fer, no? Però, en canvi, quan vaig escoltar aquest disc, vaig pensar, coño, això encara és més... En Mike Oldfield ha fet més del que jo sospitava que se podia fer en música, no? I aquesta visió també, joder, m'ha fascinat i m'ha fet entendre la música d'una altra manera.
Oh,
Five Songs a icat.cat.
Ah, va ser cançó de... també amb la meva germana, vam anar a comprar l'any 85 CLP de Brothers in Arms de Dire Straits, no? I me'n recordo que vam anar a Discos Aloha, que era una botiga de discos que ja ha desaparegut a Palma, a la plaça Major. I me'n recordo que jo escoltava aquella guitarra de Mark Knopfler i ja pensava, oh, ja vull tocar així, ja vull tocar així, per favor. Ja m'ho vull guanyar la vida amb això. Vull ser músic, vull tocar la guitarra i... ja vull ser com en Mark Knopfler, no? I encara ho vull ser, la veritat. I per això aquesta cançó, concretament, amb aquell solo de guitarra, oh, que és absolutament impecable, amb un so amb màgia, no? Aquell so que treu d'en Les Paul i això, pues, he pensat, jo vull ser també com en Mark Knopfler.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle so many different suns. But we live in different worlds.
Que en Mark Knopfler t'agradarà o no t'agradarà, però avui en dia i des de fa 30 anys no hi ha cap guitarrista de guitarra elèctrica que hagi aconseguit sonar millor que ell, ni un. L'únic que potser també podríem dir que té un so impecable de guitarra és en David Gilmour de Pink Floyd, però aquest tocar la guitarra elèctrica com si estigués tocant una guitarra acústica que té Mark Knopfler, no? Aquest fet d'agafar la guitarra com si fos un, no com si fos una guitarra, sinó com fos realment un tros de fusta amb cordes, aquest entendre la possessió de la guitarra, pues això és una cosa que no hi ha ningú que ho hagi aconseguit tant en el límit com ell, ningú. I qui pugui pensar que és un pesat, pues pitjor per ell.
icat.cat.
Ah, mira, en Cisa també me va marcar molt, perquè ja vaig començar a escriure cançons de robots, astronautes i tot això. Ja pensava que eres primer que ho escrivia i me sentia molt tot sol i molt pensant que ningú li interessaria res de tot això, no? I un amic em va dir, no, això ja existeix, eh? I vaig dir, millor, i qui ho fa? Me diu, en Jaume Cisa. I m'ha comprat la Galeta Galàctica, no? Hi havia aquella cançó del comptador d'estrelles, no? Que és un tio que compta estrelles, saps? I vaig pensar, quan vaig escoltar aquest disc, m'ha quedat super tranquil, perquè vaig dir, bueno, no m'he inventat res millor, saps? Perquè jo tenia por d'això que jo m'agradava. Me sentia raríssim, no? Escrivint tot això i pensant, això no li interessa a ningú i serà un fracàs i diran que estic loco. Després resulta que en Cisa tampoc no podem dir que sigui la persona més normal ni més convencional del món, però bé, mai quedar tranquil de saber que ja hi havia un precedent i que no ho havia de fer tot jo des de zero, no? No havia de començar jo tota aquesta empresa titànica de zero, saps? Que ja hi havia un camí obert, també mai quedat bastant tranquil.
Thank you.
es reconeix fill d'una pluja d'altres mons. Camina i mira el cel badant com si fos sec. És la claror de mitjanit que li obre els peus. Té una aura incerta de tristor. El comptador d'estrelles volta pels carrers. Coneix el nom dels més terribles déus nocturns. Quin rostre té que quan el mires mai no el veus. Té el plany del firmament dels ulls. El comptador d'estrelles rega la ciutat
amb l'aigua clara.
Paral·lels i els meridians a cap girat. Mil telescopis ha trencat de tant mirar. Sent la buidor de tantes nits sense miralls. Quan les estrelles són absents. Però hi tornarà per sempre més a comptar estels entre les cases solitàries sense llum. Pateix la febre d'un desig definitiu que va del zero a l'infinit. Comptador d'estrelles rega la ciutat
amb l'aigua clara d'una xifra que no sap.
El comptador d'estrelles rega la ciutat
amb un sol.
Ara, per ventura, sí que voldria pensar que he pogut ser pioner de qualque cosa, però quan començava tenia por de cagar-la, tenia por de... I jo crec que la maduració de qualsevol artista és això, superar aquesta por i saber que tots són diferents i que el que s'ha de fer és el que un té dins el seu cap, no el que té, no el que hi ha dins el cap dels altres, no? I bé, la darrera cançó, el darrer tema que vull citar són els concerts de flauta de bec d'en Vivaldi, perquè crec que són una lliçó viva, diguéssim, de com s'ha d'escriure una melodia. Tècnicament, o sigui, la melodia pareix una cosa que sempre és com una cosa com a d'inspiració, com una cosa que sempre s'ha de ha de sorgir de sa veu, no? Tu estàs cantant, estàs xiulant, se t'acorres una melodia. És com si en els grans compositors se li corressin les melodies anant pel carrer cantant. No, una melodia, a part d'això, que també està bé, és una feina molt, molt analítica. Saps? I té moltes... És molt difícil fer una bona melodia. I en Vivaldi, en aquest disc de flauta, sense que t'hagi de dir res, t'està explicant com se fa una melodia. Perquè tu veus que potser va arribar en aquella nota perquè harmònicament li interessa i va per corxees, però n'hi falta una, doncs que fa, doncs per darrere fiquen tresets. I així fa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. O sigui, com que toca més ràpid per poder arribar en aquella nota, saps? I això... Jo era petit, no? I escoltava aquestes flautes i deia, això està molt, molt, molt ben fet, no? I m'hi sonava, que tenia, quan ho escoltava, tenia una sensació de perfecció, no? De que estava tot super perfectament posat. I per això també l'he volgut citar com a tema que sí que m'ha marcat.